en fin, nos ha acostumbrado a tener el presidente menos creíble de la democracia y a tener el presidente más rodeado de corrupción de nuestros 48 años de democracia.
Són les 11 i 4 minuts. Més notícies a les 12 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
El dia amb Joana Maroto.
Bon dia, bona hora. Són les 11:05. Continueu sintonitzant IB3 Ràdio. Això és El dia. I començàvem aquesta tercera hora de programa amb Bernat Nadal al control tècnic i Yolanda Ruiz a la producció. Vos contem ara que hi ha una notícia de la jornada que mos ha impactat moltíssim, i és el vídeo que el rei emèrit Joan Carles I ha compartit via YouTube per a la promoció de les seves memòries. Un llibre, Xisco Nadal, que surt demà a la venda aquí a Espanya. Ja fa uns dies que se'l poden haver comprat si vivien o si eren per França, però ara ja el poden tenir aquí, a partir de demà.
Se'l podien comprar França, si controlaven també la llengua de Molière.
Exacte, també és
vera. Comprat el llibre per comprar.
Ara aquí traduït, supos que en és castellà de més, de moment.
Exactament. Demà surt a la venda aquest llibre i ara el rei emèrit Joan Carles I està de promoció i ha difós un vídeo a les xarxes socials en què el poden veure assegut tot sol davant una bandera gran de dimensions gegants que ocupa tota la pantalla d'Espanya, i ha enviat aquest missatge als més joves, just quan fa 50 anys de la reinstauració de la monarquia a l'estat espanyol.
He realizado este esfuerzo de escribir mis memorias con la idea de que vuestros padres pueden recordar momentos históricos y que vosotros podáis conocer la historia reciente de vuestro país, sin distorsiones interesadas, contado por alguien que vivió la transición en primera persona.
He realizado este esfuerzo. T'ha dit que també...
S'esforça molt en justificar-se.
Té la, marinera, que diríem, humareta. El va gravar, aquest anunci, aquest vídeo, ara fa un parell de setmanes, precisament a Espanya, i és el primer missatge que publica d'ençà de la seva abdicació. No l'havíem vist en vídeo, ni gravat ni res, ni fent declaracions més o manco institucionals, d'ençà de la seva abdicació. Reconciliació, no. Reconciliació, en francès, o reconciliació en castellà, és el seu llibre de memòries i surt a la venda demà a l'estat espanyol, i com que s'ha de promoció amb aquest vídeo enregistrat davant un croma i amb bandera d'Espanya de fons, m'imagino que ell deu voler vendre molt de llibres. Hem de dir que la Casa Reial ja s'ha pronunciat, cosa que no sol fer habitualment, i ho ha fet ràpidament, cosa que tampoc sols habitual, perquè s'ho pensen molt per contestar. I han dit que no sabien res d'aquest vídeo, ni de sa gravació, ni de sa publicació, ni de res, per tant, se'n desmarquen a les totes, i la Zarzuela considera que aquesta gravació no era ni necessària ni oportuna. Cabum. A més, remarquen que no entenen quin és l'objectiu de l'emèrit amb aquest vídeo, que acaba demanant, escoltau, suport als joves per al seu fill, el rei Felip VI.
Os pido que apoyéis a mi hijo, el rei Felipe, en este duro trabajo que es unir a todos los españoles y que España siga siendo y jugando un papel tan relevante en el mundo. Gracias por escucharme. Un fuerte abrazo.
Aquest vídeo m'ha recordat una mica quan en Felipe González parlava de Fuego Amigo, que hi ha vegades que l'infern està, el camí a l'infern està empedrat de bones intencions. Jo no dubto que el rei emèrit, el rei pare, com vol que li digui, no hagi volgut fer una clucada d'ullet al seu fill Felip VI, primer s'ha justificat ell, ha dit, he hecho un esfuerzo titánico, arduo, para que no haya tergiversaciones. Bueno, això és l'opinió del rei. I ha fet aquest llibre per mirar de fixar allò que vol que sigui el seu llegat. Una llàstima, que és un llegat malmès i que comentam molt més altres coses que no aquell llegat reial. i després ha volgut fer aquesta croqueta d'ull en el seu fill, que no sé si ha estat pitjor remei que la malaltia.
T'anava a dir, perquè no només és que el vídeo cutregia-les totes, no només és que està mal assessorat, no només és que ell s'hagi de justificar o se vulgui justificar per tot, sinó és que crec que no fa cap favor a ningú.
A la institució, sobretot.
Està clar que té ganes de xerrar, està clar que té ganes de que xerrin d'ell, també, que aquesta és una altra.
I sobretot que no l'oblidin.
Exacte, que no l'oblidin. Suposo que aquest home també pensa que en algun moment, tot i que la salut la té delicada, podria tenir un endenau, no?
Jo crec que resumeix molt bé el seu esperit, la frase que va dir en el dinar privat que va organitzar el rei Felip VI per celebrar aquests 50 anys de monarquia a l'estat espanyol. Va dir, és que no entes aquestes celebracions perquè és com fer un batiament on no hi havies nin. Clar, ell se sent el protagonista absolut.
Se sent el nin del batiament.
Exactament. Bé, ja ho cantaven a Cecília al Celsi, aquesta síndrome dama-dama, no? Mm-hmm. És a dir, el niño en el bautizo i el muerto en el entierro, on està sempre l'epicentre de tot. I clar, quan tota sa vida, a part de que has tingut molt bon rotllo en sos mitjans i t'han tractat beníssim a les totes, quan això desapareix, m'imagino que ha de ser molt complicat gestionar s'anonimat i sobretot fer una passa al costat. Jo, en part, puc entendre lo de ses memòries, lo del vídeo, però qualcú que estimi el rei del seu cercle immediat li hauria de dir que pot ser, només pot ser que no és el camí.
Idò, aquesta ha estat la notícia que volíem comentar d'entrada en aquesta tercera hora de programa. Notícia que ha estat no només la notícia més comentada en les darreres hores.
En Bernat a Santi Cecília, jo quan sona ella, l'han d'escoltar.
Buena madre y esposa de educación religiosa. Si no fuera por miedo, sería la novia en la boda, el niño en el bautizo, el muerto en el entierro.
Aquí ho teníem.
Con tal de dejar su sello.
Aquí ho teníem, el muerto en el entierro, el niño en el bautizo.
Clar, en aquest cas, un segell reial.
Exacte.
És allò que ha volgut deixar el veïnament.
El segell del rei emèrit Joan Carles I. És la notícia del dia i l'hem volgut de comentar en aquesta tercera hora de programa. Però ara volem xerrar d'art, concretament de robatoris de grans obres d'art.
Trataré de amarte por amor al arte, sin que debas darme nada de tu parte. Me iré conformando con simples detalles que de tan pequeños no percibe nadie. Trataré de amarte.
Darrere de cada quadre desaparegut, de cada escultura robada i de cada joia perduda s'amaga una història tan fascinant com perillosa. I ara, a Ladrones de Arte, robos célebres de grandes obres, la taxadora Anna Trigo ens convida a travessar els límits dels museus, dels palaus i de les càmeres cuirassades per endinsar-nos dins l'univers fosc i sofisticat del saqueig artístic. I ja la poden saludar, Anna Trigo, molt bon dia, buenos días, com estàs?
Hola, buenos días, ¿qué tal? Encantada de estar aquí con vosotros.
No, yo encantado de hablar con una tasadora, porque siempre me ha interesado muchísimo aquest món.
Tens res per tasar, Xisco, que teva?
No, malauradament no.
Encara no.
Crec que tens la medalla de la comunió, però bé, ja està.
També és tasador, això.
Quería preguntarte, Ana, ¿qué te motivó a escribir este Ladrones de Arte? Porque supongo que como tasadora de antigüedades era inevitable este interés por los robos de arte, que te habrá tocado tasar más de uno.
Sí, mira, precisamente hay dos momentos en los que yo decido que quiero escribir este libro. El primero lo cuento en la nota de autora y precisamente es después de una conversación con un cliente en el que me doy cuenta que lo que me está ofreciendo es una obra robada. Ese es el primero. Y luego hay otro momento en el que estoy visitando aquí en el Prado el Tesoro del Delfín, bueno, que es una colección espectacular, una de las más importantes que tenemos en este sentido, una serie de fuentes, vasos, realizadas con metales preciosos y piedras, con metales nobles y piedras preciosas. Y bueno, y yo veo que la gente entra y sale y no le presta ninguna atención, porque claro, el Prado está lleno de tesoros y como que eso, si no sabes lo que es, pues no te llama mucho la atención, ¿no? Y este Tesoro del Delfín fue objeto del gran robo que ha sufrido el Museo del Prado, que es muy desconocido. Y dije, jo, qué pena que nadie se quede ni siquiera, y yo estoy segura de que si conocieran esta historia que hay detrás, sí que lo verían con otros ojos, ¿no? Y este fue el segundo momento en el que dije, venga, tengo que escribir este libro de Ladrones de Arte.
Clar, un llibre, Anna, que ha caigut com a bunyolet dins la mel, perquè lo publiques o sale a la venta un mes després del robo de las joyas del Louvre que nos demostró. ¿Cómo es de sencillo poder acceder a obras de arte valiosísimas? Uh-huh. No sé si tú te imaginabas que los dos ladrones / modelos del Louvre te iban a hacer esta promoción casi gratuita.
Sí, fíjate que la editorial tenemos un poco la broma de que es que lo hemos organizado nosotros, ¿no?, para darle publicidad al libro. Sí, es muy curioso porque fíjate, en el libro, justamente cuando fue el robo del Louvre, estaba en imprenta. Pero en el libro hablo de otro robo del Louvre, de hecho el gran robo que sufrió el Museo del Louvre, donde se robó nada menos que la gran pieza estrella que todos sabemos cuál es, la Gioconda.
1911.
Entonces, exactamente, entonces hablamos de este robo de 1911 y pasa una cosa muy curiosa que cuento en el capítulo, que es que una semana antes un periodista se había infiltrado en el Louvre, había pasado toda la noche en él, de hecho durmió en un sarcófago, en uno de los sarcófagos de la parte egipcia, y luego publicó un artículo denunciando la falta de seguridad que había en el Louvre. Y esto fue en 1911. Y una semana después se roba la Gioconda. Y fíjate que ahora, pues más de un siglo después, tenemos esto en el que también una vez más se pone de manifiesto todo este tipo de vulnerabilidades que hay en el museo y de las que se han aprovechado los ladrones.
Home, convendràs en jo, Anna, que aquesta vegada han estat poc, no sé si la paraula que utilitzar, no sé si poc vius, perquè deien que fins i tot la clau d'accés, no, la contrasenya, era tan senzilla i tan fàcil com... Louvre, vull dir que tampoc s'han esmerat massa, no?, en cobrir de seguretat aquest museu tan important.
Exactamente, y fíjate, teniendo en cuenta el presupuesto brutal que tiene el Louvre, que tuviera un fallo de seguridad tan importante como esta contraseña, que es el nombre del propio Louvre, ¿no?, que es una cosa que ni siquiera nosotros en casa solemos hacer. Pero sí, es, ya te digo, estamos hablando de uno de los mayores museos del mundo con un presupuesto brutal realmente con el que muchos pequeños museos quisieran contar y, sin embargo, pues parece ser que se destinaba a otras cosas sino precisamente a lo más importante, que es la seguridad y la protección de las piezas.
Mm-hmm. Som en conversa amb Anna Trigo, ella és tastadora d'art, d'antiguitats i de llibres antics, és llicenciada en Humanitats, amb especialitat en patrimoni històric, artístic i també és graduada en dret. És tot una eminència del món de l'art perquè s'hi dedica. I, claro, repassando tu libro, das datos, Anna, i parles que, segons l'FBI, al segle XXI, cada any s'han sostret obres d'art per un valor estimat de 4.000 a 6.000 milions de dòlars. Entre 4.000 i 6.000 milions de dòlars perdidos en arte cada año en el siglo XXI. Y només un 1,5%, es a dir, un 1,5%, se consiguen recuperar. Claro, ¿dónde van estas obras? ¿On va tot aquest patrimoni? Hi ha tanta de gent que colecciona y tanta gent que trafica amb art.
Bueno, esta pregunta es buenísima y es otro de los motivos por los que yo he querido escribir este libro, que es explicar un poco a la gente qué es el mercado negro y cómo funciona. Fíjate que estamos hablando del tercer delito más importante del mundo, de los más lucrativos, es del tema de drogas y de armas. Y las cifras son las que tú has comentado, ¿no? Son cifras enormes. Pues sí, existe un mercado negro en el que se barajan cifras realmente millonarias, astronómicas, y donde hay muchísimos intereses. Y esto es así. Este mercado negro, bueno, pues funciona en niveles, ¿no? Hay un primer nivel en el que, bueno, cualquiera de nosotros puede participar, entre comillas, que es que tú entras en una galería y en esa galería hay obras de procedencia lícita. Y tú puedes participar en este mercado negro sin saberlo, ¿no? Ahora bien, ese es un nivel. Pero dentro de este gran mercado negro hay otro mercado negro, digamos, mucho más pequeño, mucho más cerrado, mucho más exclusivo, donde se mueven los grandes coleccionistas de importantísimas colecciones privadas, y donde se mueven piezas que realmente son muy, muy valiosas, ¿no? Por ejemplo, hablo en el libro del del saqueo que sufrieron los museos de Bagdad en el año 2003, dentro del tema de la guerra de Irak. Y bueno, todos estos museos, los grandes museos de Irak, fueron saqueados brutalmente por las tropas. Bueno, no por las tropas, por bandas organizadas, por mafias organizadas que esperaban poder aprovecharse de este momento para hacerse con piezas de un valor incalculable y venderlas en el mercado negro. Y la mayoría de ellas a día de hoy están desaparecidas y por supuesto que han sido adquiridas en este mercado negro del que hablamos, en el que se mueven cifras realmente astronómicas.
No, i que també la guerra de Bagdad, la guerra del petroli que va a Iraq, també se va finançar amb aquest espoli d'art. Sí. És a dir, que tothom se n'aprofita, com tu deies, d'aquest tercer delicte més lucratiu de la història actualment en el segle XXI. És que les dades a mi m'han deixat regirat. Cada any entre 4.000 i 6.000 milions de dòlars traficant en art. Clar, si pensam en grandes espolios, grandes saqueos, a mi m'han ven al cap Egipte, que acaba d'inaugurar aquest museu egipci del Caire, però que ha estat una de les zones, tu en parles en el llibre, una de les zones més saquejades de la història. Egipto ha sido víctima d'espolio desde que existe prácticamente, porque todo el mundo que pasaba por allí ha intentado llevarse, arramblar con algo, llevarse a la casa y montarse su pequeña colección. Y Europa, yo es que aluciné la última vez que fui a Lyon, que incluso el Lyon, que no es una ciudad especialmente gran, tiene una colección de arte egipcio que yo lo trato espectacular, y claro, esto ha tenido que salir de algún sitio.
Sí, sí, claro, exactamente. Bueno, de hecho es que, vamos, los primeros en saquear las tumbas egipcias son, de hecho, los propios egipcios, ¿no? Lo cuento en el libro porque abro con este capítulo precisamente. Bueno, pues todos sabemos que Egipto, pues por las creencias que tenían los antiguos egipcios, después de la muerte, ellos pensaban que para poder renacer en la otra vida, pues tenían que llevarse consigo sus bienes materiales, ¿no? Y entonces, pues se enterraban con grandes riquezas, bueno, especialmente las tumbas faraónicas, ¿no? Y de los nobles que estaban, pues, no sorprendo a nadie, ¿no? Con riquezas realmente espectaculares. Entonces, esto los ladrones de tumbas lo sabían y son los primeros en saquear las tumbas ya desde el comienzo, ¿no? En el Reino Medio, en el Reino Nuevo especialmente. Hasta tal punto que hablo en el libro de cómo en un momento dado los sacerdotes deciden trasladar las tumbas, las momias de sus grandes faraones desde Ramsés II en adelante, los llevan a un escondite secreto cerca del Valle de los Reyes, y ahí permanecieron durante 3.000 años hasta que son descubiertas en el siglo XIX, la tumba de Deir el-Bahari, bueno, donde aparecen pues estos grandes faraones con muchas de sus riquezas, y es uno de los descubrimientos más importantes de la egiptología del siglo XIX.
Clar, si feim un bot en el temps, i parlant de Caravaggio, moltes de les obres robades o saquejades probablement mai seran recuperades. Muchos de estos robos nunca los volveremos a ver. Y uno de los casos que tú comentas en el libro es la obra de Caravaggio, que desapareció hace unas décadas, Natividad con San Francisco y San Lorenzo. Clar, ¿tú cómo valores com a experta aquesta pèrdua cultural d'obres irreparables? Clar, aquest quadre, si l'han robat i no el tornem a veure, es una pieza de la historia del arte que se pierde para siempre. Estará en algún sitio, pero nadie tendrá acceso a este cuadro.
Mira, es que existe una leyenda muy curiosa que a mí personalmente me gusta mucho. Bueno, aparte, explicamos a nuestros oyentes que es una obra realmente espectacular, bellísima, de Caravaggio, ¿no? Una natividad en la que aparece la Virgen, casi una niña, ¿no?, de 13, 14 años en el suelo con su bebé, con Cristo. Y, bueno, una composición bellísima con un ángel que irrumpe en el cuadro, los santos a un lado, de verdad, muy bonito. Yo animo a nuestros oyentes a que la busquen. Es la natividad con San Lorenzo y San Francisco de Caravaggio. Es una obra impresionante. Bueno, pues hay una leyenda que dice que esta obra ha sido, bueno, a ver, no es una leyenda, sabemos, y lo más probable es que haya estado implicada la mafia americana en este robo. Y la leyenda dice que este cuadro preside las grandes reuniones de los mayores capos de la mafia. No sabemos si es cierto, pero bueno, yo lo imagino perfectamente, ¿eh?
Ahora, mira que yo soy una persona que con la mafia no me interesan muchas cosas, pero a mí que me inviten a una reunión solo para ver el cuadro y comer
sí,
unos
ya pagaría la pena,
o comer,
¿no?,
unos canapés mientras admiras la obra, me aniría bé.
Y Ana,
yo también.
Volviendo, ahora que hablabas, ¿no?, de mafias, de mercado negro, fins i tot d'aquests robatoris per encàrrec, quina és la força motriu d'aquestes peticions? O què creus tu que mou a tot això? El dobbet, la vanitat, l'èxit social o l'amor, precisament, a l'art?
Perdona, no t'he entendido bien.
¿Cuál crees que es el motor que mueve este mercado negro, estas mafias? Y te preguntaba si crees que es, no sé, la vanidad, el amor al arte, el éxito social. ¿Qué crees que es lo que mueve?
Vale, pues yo creo, a ver, es una combinación un poco de todo lo que has dicho, muy bien. Lo primero es, por supuesto, el dinero, o sea, son obras de un valor intrínseco brutal, eso es así, y que además se mantiene en el tiempo. Y por otra parte, el ansia de prestigio y de poder, o sea, es el usar la obra como, bueno, este soy yo y he podido comprarla y tengo todo este poder. En el libro hablamos de Göring, que fue Otto Göring, el gran lugarteniente de Hitler, que estaba, bueno, se pensaba que iba a ser su sucesor, de hecho, ¿no? Y él no era un gran aficionado al arte, realmente no entendía demasiado, pero bueno, él ve que a Hitler eso le encanta y se da cuenta de que el arte es de hecho una forma de conseguir prestigio en el Tercer Reich, ¿no?, y de conseguir el respeto de los demás, porque el coleccionismo de arte tiene una cosa que no tienen otros tipos de coleccionismo, que es que se presupone que la persona que colecciona arte es más culta, es más inteligente, tiene una sensibilidad especial y además tiene dinero para comprar estas piezas, ¿no? Entonces, para conseguir prestigio de cara a los demás, ¿no?, que es un poco lo que todo este tipo de personajes buscaban, ¿no?, el engrandecerse a sí mismos como personajes, pues el arte es una herramienta para eso, claro que sí.
Clar, i ara Ana Trigo som en conversa amb aquesta tatxadora d'art que acaba de publicar en Bariel, Ladrones de Arte, Robos Célebres de Grandes Obras, un llibre que, si vos agrada l'art o vos agrada la història dels robatoris, no vos podeu perdre, ho dic perquè està molt ben documentat i trobareu històries a les totes que vos interessaran. Clar, ara que parlaves del Tercer Reich i de Otto Gehring, també en el llibre hables de los Monuments Men, que jo, hasta que vi la pel·lícula ara no me sortirà l'actor, és guapo, és de Ocean's Eleven. Que nom?
Brad Pitt?
Brad Pitt, crec que...
Josh Clooney.
Gràcies, Anna.
És ara... que guapos.
Claro, és que pienso en guapos i, claro, pongo la cara però no pongo el nombre. Claro, jo hasta la pel·lícula no sabia de l'existència de este grupo de militares que s'encargaven precisamente de velar i de recuperar todas las obras de arte que se saquearon durante el Tercer Reich, que esto liga un poco con lo que tú comentabas de la noche de abril de 2003 en que se saqueó el Museo de Irak, que también hay gente que aprovecha la desgracia ajena para hacer negocio. Y si conocen un poco el mundo del arte, saben que una guerra es una buena oportunidad para hacerse con piezas que de otra manera no se podrían conseguir.
Efectivamente, bueno, de hecho, los Monuments Men es que, claro, como son los americanos, como son, ¿no? Como son americanos, pues todo el mundo conocemos los Monuments Men y han hecho la película y todo lo demás, ¿no? Que me parece genial y está muy bien que así lo hayan hecho. Pero sí que es verdad que en la Segunda Guerra Mundial hay muchísimos héroes que no son nada conocidos, ¿no? Que no han pasado a la historia, por desgracia. Y fíjate, cuento el caso de uno de ellos, la mina de Altause, la mina de sal. A ver, los nazis, en un momento dado, cuando se dan cuenta de que están perdiendo la guerra, deciden con todo el arte que han expoliado, que es, bueno, una cantidad de obras impresionante. De hecho, hablo mucho en el libro porque es digno de hablar, realmente es el mayor expolio que se ha cometido en toda la historia de la humanidad. Bueno, total, me lío. Como iba diciendo, estas obras expoliadas las llevan a distintos refugios, ¿no? A castillos y también, sobre todo, a minas de sal. Porque, bueno, por la sal, las pinturas sobre todo se conservan muy bien. Entonces hay una mina en concreto que es Altause. Y ahora, cuando han perdido la guerra y ya se están retirando, hay una orden de Hitler, el Pacto Nerón, que se llama. Hitler da la orden de que todo lo que han expoliado se ha destruido, ¿no? Bueno, pues entonces la persona, el alto mando nazi que está al cargo de Altause, manda efectivamente, pues... prenderle fuego a la mina, o sea, explotar la mina, ¿no? Y son los mineros, fíjate, precisamente los mineros los que se niegan a hacerlo. Y lo que hacen es que engañan a este jerarca nazi. Cogen y explotan unas pequeñas minas que están por allí, de forma que él piensa que sí que se ha destruido la mina, pero no es así. O sea, imagínate el riesgo de estos mineros que están poniendo en peligro su vida engañando a esta persona, porque vamos a ver, los nazis no se andaban con tonterías. Este hombre se da cuenta de que lo están engañando y habrían sido todos fusilados inmediatamente, ¿no? Y la Segunda Guerra Mundial está llena de anécdotas así, de gente anónima que pone en juego su vida para salvar estas piezas, que al fin y al cabo son su propio patrimonio también y patrimonio de toda la humanidad, y les debemos mucho, y qué pena que no sepamos de ellos tanto como sabemos de los Monuments Men.
I de tot això i molt més, Joan, ho trobaran Ladrones de Arte, Robos Célebres de Grandes Obras, publicat per Ariel, i obra d'aquesta taxadora que s'explica també com és Ana Trigo. Ana, un placer. Cuando saques otra vez el libro, avisa, aunque solo sea para hablar de una colección privada que hayas encontrado en algún rincón perdido. Avísanos y xafardeamos un rato sobre arte y sobre conservación, que siempre es interesante.
Muchísimas gracias, me encantaría, sí. Un placer, chico.
I qui sap si un serà un bon regal o un possible regal, no, per aquestes festes que són aquí ja, un bon regal.
Home,
sí.
Nana Trigo por Papá Noel sempre serà serà un must.
Anna, muchas gracias, que vagi molt bé. Bones gracias. Festes també, ja aprofitant per felicitar-te aquestes festes. Són les 11:27 minuts, arribam ja quasi a l'equador d'aquesta tercera hora de programa, fem una petita aturada i tot d'una saludam a una de les millors farmacèutiques d'Espanya, és mallorquina.
Y soñarte sin que tú lo sepas cuando necesite tal vez recordarte. Pronunciar tu nombre muy de tarde en tarde, sin que al fin te quede lo que ya no arde. Pronunciar tu nombre muy de tarde en tarde, por quererte tanto, por amor al arte.
TV3 Radio es entretenimiento.
Quan s'encenen els llums de Nadal, tornen les ganes de retrobar-nos, de compartir tradicions i de tornar a viure un Nadal ben mallorquí. Vine a viure l'inici de Nadal amb l'encesa de llums de la Misericòrdia dia 6 de desembre i al Palau del Consell dia 8. Hi haurà concerts de cors, inauguració de betlems, neules, animació infantil i xocolatada. Vine i comença amb nosaltres un Nadal ben mallorquí. Consell de Mallorca.
Fem un tèntol.
Ja tenim aquí la nostra senyoreta brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això fem un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar ses coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio. Tèntol.
Aquest dijous, a les 8 del vespre, Seqüències Sonores 2 d'IB3 Música. La Sala Zero del Gremi de Palma acollirà el concert gratuït de la Naira i Monjo Antiquat en una festa de la música que no et pots perdre. Dijous 4 de desembre, a les 8 del vespre, a la Naira i Monjo Antiquat a la Sala Zero del Gremi de Palma. Seqüències Sonores 2. Un concert en directe creat per IB3 Música. Vine i gaudeix dels concerts gratuïts de la Naira i Monjo Antiquat.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Així vos contam ara que la farmacèutica mallorquina Teresa Bonnin ha estat reconeguda amb el Premi Excel·lència Farmacèutica a la tercera edició dels Premis Excel·lència Farmacèutica.
Eres mi medicina, antídoto y vitamina, sin ti soy alma perdida, tus besos son mi adrenalina. Eres mi medicina, mi vitamina, sin ti no tengo vida, dame una salida.
Fa just unes setmanes ens visitava per aquesta nominació rebuda precisament per aquest guardó, i ara ha tornat de Vigo, on s'han lliurat els premis amb aquesta distinció sota el braç. Entre 21 farmàcies i farmacèutics nominats d'arreu de l'estat espanyol, la trajectòria de Bonnin ha estat distingida per la seva excel·lència professional i el seu paper com a figura clau en l'atenció sanitària.
Hem de dir també que Bonnin és la farmacèutica de capçalera de moltes dones de l'illa d'aquí de Mallorca i una autèntica experta en salut femenina, nutrició, dietètica i formulació magistral. I tal com ens va prometre, si guanyava, avui torna a passar per el dia. Teresa, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, com esteu?
Bé, enhorabona d'entrada, no?, per aquest guardó. Has vengut de Vigo, ben carregada, supòs?
Bueno, la veritat és que sí, ha estat molt emotiu, molt emocionant, i, bueno, a més m'he sentit molt estimada per tots els meus companys farmacèutics. No m'ho esperava, la veritat, i, bueno, què te vull dir? Ha estat realment, per jo, un premi que molt important per jo, per aquesta trajectòria, supos, de 40 anys. La veritat és que m'he sentit molt estimada, molt estimada.
40 anys que se diuen ràpid,
aviat, eh? Teresa, ara tot d'una torna amb el premi, però vull fer un parèntesi per la frivolitat, que és molt el meu món. Què tal els llums de Vigo? Són tan espectaculars com diuen o no? Ho dic perquè, clar, tothom...
Pues la veritat és que sí, a més, bueno, Nabel Caballero m'ho va donar l'enhorabona i estava allà, va venir a fer un discurs i, bueno, ho va comentar i ja dic és que Vigo és especial. Hasta el Ball de New York vol tenir el mateix llum que Nabel Caballero.
Estic fascinat que a una dona que acaba de guanyar un premi a millor farmacèutica, en lloc de parlar de trajectòria farmacèutica, li digui, no, és que el Ball de Nova York vol tenir els meus llums. Ho trobo espectacular. Clar, Teresa, eres una de les tres finalistes i finalment has duit cap a casa aquest guardó. T'esperaves el resultat o va ser una sorpresa total, o tu quan ja arribes, diguem-ne, en aquest punt de sa cursa pel premi, més o manco, ja veies que hi havia possibilitats?
Home, la veritat és que no m'ho esperava, perquè realment tenia, bueno, dos excel·lències farmacèutiques, pues, Maria José Alonso i Ángel Castelorrutia, que tenen una trajectòria professional molt, molt important, sobretot en Miguel Ángel, a nivell de farmacèutic alquet i atenció farmacèutica, ha estat un pilar fonamental a nivell de la professió a nivell nacional, i Maria José Alonso a nivell d'universitat. i no m'ho esperava, la veritat és que no. I bueno, però bueno, aquí estàs, Pen,
aquí és, aquí
i ara
és.
A disfrutar. Sí, sí, sí.
Deies 40 anys, i jo te deia, és molt fàcil o molt ràpid de dir, però també supos que molta de feina darrere d'aquests 40 anys, d'aquestes 4 dècades, una trajectòria dedicada especialment, ho dèiem abans, a la salut de la dona, no? I ja mos ho explicaves l'altre dia, però m'agradaria que recordessis un poquet com ha estat per tu aquest enfocament tan clar, perquè vares decidir encaminar la teva trajectòria per aquest costat?
Bueno, realment, primer vaig començar en tot el tema de la salut de la pell, també, bueno, ja vàrem comentar a l'entrevista que feia la formulació magistral, que és la capacitat, pues, aquesta de crear aquest medicament personalitzat. Feia, inclús, jo feia les meves fórmules de dermos, les meves fórmules cosmètiques, i després ja vaig fer nutrició. Clar, quan vaig fer nutrició me vaig donar compte que a nivell de l'atenció farmacèutica, pues, les dones, pues, tenien realment molt de problemes, pues, en el tema de, bueno, la part hormonal de l'adolescència, després la fertilitat, l'etapa fèrtil, pues, de vegades la nutrició, l'implicat que està per poder-te quedar embarassada, i després més important ja la part, diríem, no fèrtil, que seria la menopàusia, els problemes de síndrome metabòlic, el problema de l'habilitat emocional, tot el problema de son, tot molt relacionat amb la nutrició. I vaig dir, pues mira, faré aquest màster de salut de la dona, de medicina i salut de la dona, salut hormonal, perquè si podré ajudar a totes aquestes dones que tenen unes necessitats úniques, perquè jo considero, no, que des de la farmàcia hem de acompanyar. Li hem de donar aquesta informació clara, basada sobretot en evidència, però també en molta cercania i molta empatia. I per això és el que vaig fer el màster i m'ha dedicat precisament en això. Tinc consulta, o sigui, estic autoritzada, ja varen comentar, i me vaig enfocar, i la veritat és que en el final de bueno, quan vaig fer el discurs final, jo dedico aquest premi a totes les meves pacients dones, perquè m'apoyen moltíssim. Bueno, estic encantada de totes les felicitacions que he rebut d'elles a través d'Instagram, a través de WhatsApp. Bueno, també d'homes, per supost, no? Però de les meves pacients, sobretot, i bueno, donant-me'n enhorabona. Estic encantada.
Si sintonitzeu ara el dial, Divetres Ràdio, dir-vos que som en conversa amb Teresa Bonnin. Ella és farmacèutica i ha estat guardonada el Premi a l'Excel·lència Farmacèutica a la tercera edició d'aquests premis. I, Teresa, el jurat ha destacat la teva tasca com a figura clau en l'atenció sanitària. Clar, com entens tu el rol del farmacèutic dins la cadena de salut? Perquè de vegades mos pensam que anar a la farmàcia és només anar a comprar un gelocatil o anar a demanar unes pastilles per la gargamella quan tenim tocina. Però, clar, un farmacèutic és molt més.
Claro, jo sempre dic que quan nosaltres xerrem de medicaments o d'excel·lència farmacèutica i de dispensació de medicaments, nosaltres tenim ciència darrere, o sigui, ens estem formant, o per lo menos, o sigui, jo considero que els meus companys s'estan formant cada dia de medicaments nous que van sortint. Jo crec que realment el farmacèutic és clau, diríem, a l'atenció sanitària global, a la salut global. I a més, o sigui, jo quan me van fer l'entrevista ahir també de a nivell de l'espanyol, és el que comentava, o sigui, que nosaltres després de la pandèmia ha hagut un abans i un després. O sigui, realment, jo crec que a nivell de la sanitat se van donar compte de lo que podíem ajudar, de com podíem fer la seva necessitat, com podíem guiar, com podíem confiar en nosaltres. O sigui, és una carrera de 5 anys, igual que una carrera de medicina, una carrera de, bueno, 4 anys en aquest cas d'infermeria, i nosaltres ens hem format moltíssim sobre el medicament. I no només ens limitem a dispensar aquest medicament, el que tu has dit, venen, dona'm un gelocatil, sinó que nosaltres intentem donar empatia, intentem estar de vora cuidant el nostre pacient, informant-los, escoltant-los, o sigui, millorar el seu entorn, o sigui, és que és molt important. Jo estic a un barri i bueno, jo crec que podries entrevistar a qualsevol pacient meu i ells te dirien el mateix, o sigui, el farmacèutic de barri està allà, igual que el seu metge de capçalera, per supost.
Ara que dius això, Teresa, a mi aquest divendres m'ha tocat presentar els premis del Col·legi de Farmacèutics, que celebrava-ho sa patrona, I la presidenta del govern destacava precisament això, que el farmacèutic sempre té ganes de fer més, i de fet el vostre president, en Terrades, va dir que ells tenien ganes de col·laborar més i de fer més, que és un tema vocacional, és a dir, no és només dispensar medicament, sinó també sou una mica, no ben bé un metge, però sí que sou un primer punt d'atenció quan una persona està malalta. Jo penso, per exemple, ara que comentaves el tema de la pandèmia, que jo les proves de la Covid me les vaig fer a la farmàcia del meu barri, i me la va fer un farmacèutic.
No valoram suficient com d'important és tenir un farmacèutic de confiança, no? En el nostre barri o en el nostre poble.
Bueno, estem valorats com els bombers, eh? O sigui, si realment és farmacèutic, no? Jo considero que nosaltres som els especialistes del medicament, o sigui, es metge, per supost, fa la prescripció, però després la dispensació és una dispensació activa, en la qual nosaltres hem d'explicar pues, les interaccions, efectes secundaris, per què és el medicament, com ho ha de prendre, etc. I també, sobretot, la revisió farmacològica. És a dir, de vegades, molta de gent pues, va a diferents tipus d'especialistes, abans metge, doncs, el millor de família, però després va al nostre home o va a l'endocrí, i de vegades hi ha duplicitats terapèutiques i nosaltres fem de filtro per revisar aquesta medicació i per fer totes les intervencions necessàries, inclús també de prevenció. O sigui, perquè no només és el fet de prendre medicaments, sinó de prevenir les patologies per no prendre medicaments.
Teresa, no te vull acomiadar sense abans parlar-te o demanar-te per una altra qüestió, perquè hem parlat del vessant de salut femenina, però també hem de parlar d'aquesta formulació magistral, que es veu que és un art que moltes farmàcies ja han abandonat, no? Tu per què continues apostant-hi?
Bueno, en un principi, bueno, jo sempre, el meu predic, que, bueno, que va tenir la farmàcia de poble, era un gran formulador a l'any 17. I jo crec que això pues, me ve un pot de família, no? Jo considero pues, que l'ànima de la farmàcia és una artesania científica pues, que ens permeteix pues, adaptar realment també el que cada persona necessita quan la indústria no pot oferir. I jo crec que és de precisió, és de seguretat, és de creativitat i la formulació ha d'estar allà. O sigui, jo abans, quan tenia... Bueno, la farmàcia pues, feia formulació a tercers, a altres farmàcies, però després ja va arribar un moment pues, que se me va quedar molt petit el laboratori i, bueno, hi ha altres companys meus que fan aquesta formulació a tercer. Jo ara només formulo per la meva farmàcia, o sigui, el que diríem per prescripció e indicació de metges, no? Que venguin de la meva farmàcia.
Idò, Teresa, enhorabona per aquest guardó i enhorabona per aquests 40 anys de feina. Gràcies també per passar per aquí, per el dia, perquè mos ho havies promès i has complert també la teva paraula, així que moltíssimes gràcies i que vagi molt bé. Fins una altra.
Gràcies a vosaltres.
Eres mi medicina, mi vitamina, la que me da vida, la que me fascina. Solo quiero enloquecerte, enamorarte, con mi beso dulcemente acariciarte. Eres mi medicina, mi vitamina, la que me da vida, la que me fascina. Solo quiero enloquecerte, enamorarte, con mi beso dulcemente acariciarte.
Sí, señor. Sáname.
El dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és diversió.
Dimarts, a partir de les 6, segueix amb Esports 3 en joc, una hora baixa de futbol, emoció, gols i espectacle.
Marta Sampas, des del Metropolitano de Madrid, es narrarà la gran final de la National League entre Espanya i Alemanya.
Gol, Mariona.
I a les 7, la Copa del Rei. Toni Fuster i Miquel Verger, des de Los Pajaritos de Sòria, ens faran viure tota l'emoció del Numància Reial Mallorca.
Que comenci de repicar les campanes de la set!
I en acabar els partits, l'anàlisi tècnica i l'opinió dels millors comentaristes. Tot a Esports 3 en joc, a IB3 Ràdio.
A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 6 del capvespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
cada capítol de la radionovel·la du les quatre paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. El dia, IB3 Ràdio.
Són les 11:43 minuts, continuem en aquest programa El Dia, en aquesta recta final d'aquest programa d'avui, i vos contem ara que aquesta setmana la ramaderia d'Espanya s'ha vist sacsejada per la reaparició per primera vegada des de 1994 d'un brot de pesta porcina africana a Catalunya, Xisco.
Així és, concretament s'han detectat al Manco dos porcs senglars morts amb el virus a la zona del Parc Natural de Collserola, a prop del campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. Les autoritats han activat un pla d'emergència. S'han tancat l'accés al parc, s'han establert perímetres de vigilància de 6 a 20 quilòmetres i s'ha mobilitzat personal especialitzat, incloent-hi la unitat militar d'emergències, la UME, el CEPRONA i cossos de seguretat per controlar la fauna salvatge de la zona.
És important aclarir que la pesta porcina africana no representa cap perill directe per a les persones ni per al consum de carn, segons les autoritats, però és extremadament contagiosa i mortal per a porcs domèstics i també senglars. Si arriba a granges, les conseqüències s'han de dir que pel sector porcí podrien ser greus o fins i tot molt greus.
A més, ja s'han suspès una part important de les exportacions porcines i diversos països han importat, han imposat restriccions. El sector es prepara per un possible impacte econòmic rellevant. La capacitat de contenir aquest brot en rapidesa determinarà l'abast d'aquests danys.
I per aprofundir en els detalls tècnics, els riscos i les mesures que es poden adoptar a partir d'ara per minimitzar la propagació d'aquesta pesta porcina, saludam en Tolo Palau, que és veterinari especialista en ramaderia. Tolo, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia. Bueno, jo estic bé.
Estàs bueno, preocupat? Sí. Podríem dir que hi ha preocupació entre els manescals també, precisament per aquesta pesta porcina?
Sí, està clar que veiem... Amb aquest tema sempre el veiem amb preocupació. De fet, ja més porcs, s'han detectat més porcs senglars, ja morts, per això la preocupació per ramaders, perquè vull dir que els ramaders, o sigui, cada any o sigui, tenen un problema darrere l'altre, m'entens? I clar, moure't en aquests nivells de producció que tenen a la península de ports, en la inversió que està feta i el mercat que estan abastint de carn i proteïna tant a nivell nacional com a l'exportació, preocupa a veure menys a veure si funcionaran les mesures de contenció o no, però vaja, sé que se faran funcionar. Costarà un poc més, costarà un poc menys, però jo considero i crec que sí.
Com a mínim ja s'han posat mans a la feina, mesures, no?, sobretot per aquesta contenció. Deien que no es detectava cap brot des de 1994, no sé si en aquests anys s'havia, per dir-ho d'alguna manera, erradicat, o si hi ha hagut qualque moment durant aquests anys en què també hi ha hagut qualque moment delicat. No sé si mos podries explicar, perquè ho entenguem, com se transmet aquest virus, quins són els principals mecanismes de contagi entre senglars, granges, si afecta les persones o directament no?
No, directament les persones som els únics que no ens hem de preocupar, a no ser que tinguem una relació directa en la comerç, vull dir, relació econòmica visquem del món d'esporc. Vull dir, el món d'esporc i ara mateix és la península. Aquesta gent sí que se pot preocupar, perquè potser li pot arribar a afectar econòmicament. Que tema ja, només ara per la limitació d'exportació, jo ja m'ho preocuparia, m'entenc. Una altra cosa és la part sanitària, i clar, el fet que és una malaltia que quasi se transmet de qualsevol manera. Vull dir, se pot transmetre per aire, per contacte... Normalment, les transmissions que s'han donat sempre, quan se mos ha fuit un poc aquest virus de les mans, està per una tonteria tan fàcil com que un se'n va a un país que aquesta malaltia és endèmica, li donen un paté, un foie gras casolà, o un fuet o un tros de carn, s'ho nodo i s'ho menja i tira restes a una banda que hagin altres ports i aquests ho consumeixen. Vull dir que, o sigui, qui
de fet,
no,
tot la disculpa no ha estat una mica això, que a través d'un entrepà que qualcú va deixar, va tirar, va llançar, i que podrien haver menjat aquests porcs senglars, se va produir aquest contagi?
Sí, això és el més fàcil que hagi passat. Se suposa que sí. És que és de la manera més tonta possible. Qui de nosaltres no ha viatjat a la península i se n'ha duit una llangonissa o una sobrassada per dur aquí o allà, sobretot si és coronana, feta. Imagineu-vos si aquesta sobrassada o aquesta llangonissa, o aquest botifarró no perquè estan cuis, però tots els productes crus o contaminats de posteriori, fes, diu, clar, mos encanta perquè l'han fet a casa. Normalment aquests productes casolans són els que estan més en contacte amb la naturalesa, vull dir que aquesta cria d'aquests animals, i són els que tenen més risc, si tens una malaltia endèmica que d'aquestes, a pura ser contagiat, què passa? Que després tu no dus a una altra banda, en tota la bona fe del món, i aquest producte també t'endús el virus, o arrossegues, i contagies una zona que en principi era verge d'aquest virus. És que és tan fàcil com això.
Ja
això el que va passar quan va entrar a Europa, en el 57 va entrar per Lisboa. Va entrar per Lisboa i se suposa que va ser d'una manera tan tonta com aquesta, també. Un bocadillo, un resto, això. I després va comparegut a Rússia en el 2007... Possiblement sigui per això, també, perquè importes productes d'Àfrica, de lo que sigui, d'aquella manera, els immigrants, qui més qui meu, sempre sol dur menjar per passar el viatge. Nosaltres mateixos, immigrants, viatjants, com sigui, sempre dus qualque cosa per aquest moment de fam que tindràs, per passar-te la gana, i clar, qui més qui menys dus seus productes. I això és un risc. De tant en quant, pues, pot passar qualque desastre d'aquests.
Tot el que durant la Covid varen comprovar com és de fàcil la propagació d'un virus, tu ara ho comentaves, gent que mou menjar per subsistència, és a dir, que fan un viatge llarg i t'endús un panet en qualque cosa, i després d'aquest panet acaba no toca, i ja tenim el disgust armat. Clar, nosaltres com a ciutadans, i els actors rurals, ja siguin els grangers, els pagesos, caçadors, ciutadans que visiten zones naturals, què poden fer per ajudar a evitar aquesta propagació? O ara ja, senzillament, és contingència allò que hem de fer?
Sí, contingència de zones afectades, realment. Ho has explicat bastant bé. Senzillament hem d'evitar, o sigui, han detectat que hi ha bastant de porcs senglars allà afectats. Pues, la solució ara mateix és tenir un aïllament perquè no hi hagi contacte i transmissió tant ni de productes, ni de petjades, ni de restos d'un virus i arrossegar-lo tu amb les teves petjades, amb el teu cotxe, amb el que sigui. Senzillament una mica de prudència i no entrar dins d'aquestes zones afectades. I sobretot si hi ha algú qualque cosa, hi ha molta gent que se'n va a caçar per allà, per aquestes zones, realment on hi ha ara. Pots anar a caçar quasi dins la ciutat mateixa perquè estan entrant. Però si han caçat, pues, que intentin no dur productes cap aquí. Anem a protegir també un poc la nostra banda. Vull dir que és molt fàcil quan te'n vas a caçar o passejar i veure que han fet una caçada i gent que coneixes, que te donguin un pot de carn per provar tu, per fer una estufadeta, o que te donguin qualsevol embotit. Anem a evitar aquestes tentacions, si pot ser, els qui tinguin l'ocasió de fer-ho. De moment.
Heu sintonitzat IB3 Ràdio, això és El Dia, som en conversa amb Antolo Palau, veterinari especialista en ramaderia, en qui parlem precisament d'aquest brot pesta porcina africana que ha arribat a Catalunya, i te volia demanar, Tolo, si la pesta porcina arribés a una granja, quins són els protocols habituals per evitar-ne l'expansió? No sé si hi ha sacrificis, a quarantena, desinfecció, si hi ha d'haver altres tipus d'actuacions...
Sí, normalment, primer de tot, voldria dir que les granges de porc, ara mateix, tant de ser de porc com ser de pollastres intensives, són les que tenen unes mesures de bioseguretat majors de tots els sistemes quasi que conec de ramaderia. Vull dir que el fet d'entrar allà dins el virus ja és complicat, perquè tenen uns controls i tant, que de fet, la gent que fa feina a granges d'aquestes, quasi li prohibeixen per conveni tenir animals a casa seva d'aquestes espècies. Vull dir, per no transmetre una malaltia d'una banda a l'altra. Sol passar això. Què passa? Que en el moment que t'entràs, difícil, però si et pogués entrar, les mesures amb una malaltia com aquesta, de tan preocupant i de problemes econòmics tan greu i de perillositat, els primers brots que hi ha, realment se fan buit sanitari de tota la granja i s'extermina la granja i se desinfecta. I quasi tens un buit d'un temps bastant llarg per aconseguir inactivar qualsevol restos de virus que pugui haver. O sigui que és nefast. O sigui, que t'entri un virus d'aquest, una malaltia d'aquest tipus, és una desgràcia bestial per per l'amo d'aquesta granja.
Per l'economia, no? En definitiva, perquè en el final el ramader, el qui té els animals, en paga les conseqüències. Mira, justament te volia demanar una cosa al respecte, no sé si s'escapa de les teves mans aquesta qüestió, però clar, així com hem vist que quan hi ha hagut grip aviària han pujat molt de preu els ous, ara hem notat, fa només dos dies, però sí que s'ha parlat d'una baixada en el preu d'esporc generalitzada. No sé si per aquest temor, per aquesta por que pot tenir la gent, creus que seria també una de les conseqüències negatives cap en aquests ramaders que pugui baixar el preu de la carn de porc, sobretot ara que ve una època en què aquí, com a mínim, se menja porcella, per exemple.
Sí, bueno, la porcella no crec que li falti gaire, m'entén, perquè hi ha molt de consum intern, vull dir que no està tan sotjat a lo millor a les exportacions. Pot ser que afecti, però amb el tema de ronron, els rumors aquests, es posi i tal, automàticament te crea una crisi dins el sector i això se tradueix en una baixada de preus del producte. Ja, i pensant que ja a lo millor que t'acostarà exportar uns productes, però ja tothom comença a desfer-se d'una part important de les seves produccions antes de tenir... Bueno, ja vam veure els temps de la Covid, quan els restaurants van tancar, se van quedar unes naves plenes de canals de vedella, ja impressionant, que ja m'ha cansat llàgrimes de veure tota la immobilització que hi ha per falta de consum. I el problema que és, en el moment que t'està en l'exportació, te pot passar el mateix. El que passa és que, clar, se cerca de nivell del mercat nacional, del ministeri i tal, obrir les noves vies d'exportació a bandes que no sigui tan preocupant. Vull dir, a bandes amb la mateixa qualificació sanitària que nosaltres. Però, clar, lògicament, una crisi d'aquesta, una notícia d'aquesta, ja directament te bombardeges el mercat i els preus. Això és innegable.
I de tot, estarem molt pendents, pendents d'aquesta notícia, de com evoluciona sobretot aquesta pesta porcina que ha afectat de moment a Catalunya i que ha mobilitzat no només autoritats, sinó també fins i tot a la Unitat Militar d'Emergències, a la UME, a Seprona i a cossos de seguretat per controlar aquesta fauna salvatge de la zona. Tola, moltíssimes gràcies per les teves explicacions i no descartis que te tornem a telefonar per seguir parlant amb tu d'aquesta qüestió.
No, ja som conscients que hem de fer un seguiment, perquè avui han d'anar passant coses, però sobretot el que demanes en el consumidor que no se faci partícip, no sigui partícip d'aquest passar pena, perquè no han de passar gent de pena per aquest tema. Vull dir que els afectaran, de fet, se beneficiaran de la crisi dels pobles ramaders de seu mercat, perquè els baixarà els preus, desgraciadament.
Vull dir, exacte, que no hi hagi alarma i que això també no mor faci deixar de comprar, perquè també els ramaders ho notaran. Tola, moltíssimes gràcies.
Sí, m'ho hem de sensibilitzar amb el ramader en aquest moment.
Exacte, sobretot, ara més que mai.
I moltes gràcies a vosaltres per cobrir el tema aquest.
En tornarem a parlar. Moltíssimes gràcies, Tola. Fins una altra.
Vosaltres, bon dia, que vagi bé.
El dia, IB3 Ràdio.
Així, darrers minuts d'aquest programa d'avui per saber quins són els continguts que ja preparen els companys dels postres. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. Avui tenim un dimarts ben intens perquè tenim avui hora baixa a partir de les 6 postres en joc amb l'Espanya-Alemanya, la final de la Lliga de les Nacions. Ho contaran tot en Marta Sampas des de Madrid, faran la prèvia d'aquest partit. També tenim avui Copa del Rei, a les 7 el Mallorca juga al camp del Numància, també serà allà a Sòria amb el nostre company Toni Fuster. Escoltarem protagonistes i també avui hem de parlar de futbol sala. Ahir va jugar el conjunt mallorquí, el Palma Futsal, va guanyar 6-5 a la pista del Santa Coloma. Escoltarem el tècnic Antonio Vadillo, una victòria importantíssima perquè s'acosta a la classificació per disputar la pròxima edició de la Copa d'Espanya. Per tant, avui futbol i futbol sala seran els protagonistes.
T'anava a dir que no sé si és una impressió meva, però sempre teniu molt de contingut. Vull dir que
sí, darrerament hi ha molt de partits entre Copes del Rei, Lliga de les Nacions, Lliga, tenim...
No vos avorrim.
Anem farcits, sí.
Idò, si ho voleu, sobretot a partir de la una, els postres aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio, però també hem de fer una repassada en els continguts que ja preparen els nostres companys del dia a les seves desconnexions insulars. Que intuï Huesc no farà referència ni a futbol ni a futbol sala. A Menorca, Pere Gibert, bon dia. Quins són els continguts que ja prepareu per avui?
Bon dia, no, molta cultura. Avui parlarem amb la Begoña Mercadal, directora de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, perquè avui se celebra a Maó i durant tota la jornada el Menorca Film Market, amb 70 professionals i 14 projectes audiovisuals que aspiren a rodar-se a l'illa. Conversarem també amb l'actriu catalana Carme Sansa, molt vinculada a Menorca, que actua aquest divendres al Teatre Principal de Maó amb un monòleg Culpidor. I el nostre genealogista de capçalera, Antoni Tudurí, ens explicarà la vida d'en Marino Benejam, dibuixant ciutadellenc creador de la família Ulisses del TVO.
I de molta cultura, per tant, a Menorca. Gràcies, Pere. També saludam en aquest moment a Laura Tur des d'Eivissa i Formentera. Quins són els continguts que teniu preparats per avui, Laura?
Molt bon dia, Joana. Molt bon dia, companys. I doncs mira, nosaltres també avui tenim molta cultura i sobretot molta passió, molta il·lusió i també per la nostra cultura pròpia. I és que començarem parlant amb en Daniel Lloyd Galiana, és l'empresari al capdavant de la gelateria Los Valencianos, que enguany ha rebut el premi al millor empresari jove per part de PIMEF. També parlarem del nou centre de Patrimoni Cultural Immaterial, les Nous Rodades, que s'ubicarà aquí molt propet de Sant Rafel i que té previst obrir portes l'any vinent. En parlarem amb la consellera de Cultura, amb la Sara Ramon, i completarem el programa parlant amb un referent de la dansa de les Illes Balears. Serà a una nova secció de I tu què vols ser de petit, amb en Marc Tur. No us puc dir qui serà, l'haureu d'escoltar, i completarem el programa parlant de paraules i coses amb en Bernat Joan.
I de sorpreses, sí. El programa del dia Pitius. Moltíssimes gràcies, Laura, i també saludam i volen conèixer els continguts del Dia Mallorca amb Jaume Noguera. Bon dia.
Mira, molt ràpidament, parlarem d'obsolescència programada, que puguem reparar els nostres electrodomèstics. Parlarem de drons per fertilitzar a fora vila, dels dimonis de Set Salines i dels 200 arbres que s'assemblaran a Manacó, Porto Cristo i Xilló.
I de tot això i qualque cosona més, de les desconnexions insulars del dia a Menorca, a Eivissa i també a Mallorca. Ja ho sabeu, nosaltres tornant demà amb molt més continguts a partir de les 9. No mos hi falteu. Adeu.